Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. D'un temps ençà, la fesomia comercial de ciutats com Barcelona la dibuixen supermercats oberts fins a última hora. Són botigues, la majoria regentades per persones originàries del continent asiàtic. Segurament, molts dels que ens esteu escoltant en teniu alguna de referència. Aquella on baixeu a comprar amb el pijama sota de la jaqueta perquè us fa falta sal o unes cerveses. Els entramats urbans també són visibles als centres d'estètica especialitzats en ungles, que han emergit amb molta força. Fins aquí, tot en ordre. Estem davant de situacions quotidianes. Al programa d'avui proposem un exercici de deconstrucció d'aquesta normalitat. Ens posarem les ulleres, tal com recomanen a la UTE, la Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans de Barcelona, per detectar si en aquest tipus de negocis, no tots, òbviament, es vulneren drets tan bàsics com la dignitat humana o la llibertat. Potser ho recordareu, fa uns mesos vam conèixer dos supervivents d'explotació sexual, la Maria i la Victòria. Avui tindrem l'oportunitat de parlar amb una víctima d'explotació laboral, el Mohamed. Nous esclaus provinents del tràfic que són explotats a base d'enganys per treure'n el màxim benefici. Ha costat molt poder accedir a aquest testimoni perquè les persones que han passat per aquest calvari els fa por denunciar-ho i no tenen ganes de reviure'l. Les barreres idiomàtiques i culturals tampoc no ho afavoreixen. El Mohamed, a qui hem canviat el nom, prové d'un context en què no respecten els drets humans. Per tant, un cop a Catalunya, no era conscient que l'estaven explotant. Treballava en un supermercat, 12 hores al dia, cada dia de la setmana, per un sou d'entre 50 i 100 euros. Dormia en un local insalubre facilitat pels que li van oferir feina amb la promesa de regularitzar-li la situació. Quan ens trobem, se'l nota inquiet. Em respon amb frases curtes, gairebé amb monosíl·labs. Després, i veient com transcorre la conversa, es va obrint tímidament. Una inspecció de treball va destapar les condicions que durant gairebé 3 anys va haver de suportar i va posar al descobert una xarxa d'explotació amb gairebé una vintena de supermercats a l'àrea metropolitana de Barcelona, que explota altres persones. Ara el Mohamed és un testimoni protegit.
Solidaris. Tothom té una història. El tràfic d'éssers humans consisteix en la captació, el transport, el trasllat, l'acolliment o la recepció de persones recorrent a l'amenaça, l'ús de la força o algunes formes de coacció. El rapte, el frau, a l'engany, a l'abús de poder o per una situació de vulnerabilitat. O a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d'una persona que tingui autoritat sobre una altra amb finalitats d'explotació. Protocol de les Nacions Unides de l'any 2000 contra el tràfic d'éssers humans.
Quan parlem de tràfic d'éssers humans, és imprescindible posar exemples perquè s'entengui ràpidament en què consisteix aquest delicte. Es considera tràfic l'explotació sexual d'una persona, l'explotació laboral o els treballs forçats. Però també és tràfic la servitud domèstica, els matrimonis forçats, obligar una persona a cometre delictes o a demanar caritat per recaptar diners, l'adopció il·legal i l'extracció d'òrgans. El tràfic té com a finalitat convertir les persones en esclaves per apropiar-se no només del seu treball, sinó també de la seva dignitat i de la seva llibertat. Per això es considera que cada vegada que es comet aquest delicte es violen tots els drets humans en una mateixa persona. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra van alliberar l'any passat 12 víctimes d'explotació sexual.
3 víctimes d'explotació laboral i 3 víctimes obligades a cometre activitats delictives.
En el conjunt de l'Estat, l'any 2020, les autoritats policials informen que van identificar en total 226 víctimes de tràfic.
130 per explotació sexual, 89 per explotació laboral i 7 per criminalitat forçada.
Però totes aquestes xifres oficials representen només la punta de l'iceberg dels casos que hi ha en realitat i, per tant, no serveixen per explicar l'abast del problema. Ens ho explica Lluís Moreno, cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra.
Les xifres, les estadístiques per explicar el fenomen no es poden fer servir perquè no són reals. El tràfic de persones és que no es denuncia. Però és que moltes vegades no es denuncia perquè ni la pròpia víctima és conscient de que és víctima i llavors no pot denunciar. Llavors és un dels delictes que més xifra negra té.
El tràfic amb finalitats d'explotació sexual és el més nombrós, però des de fa un temps comença a preocupar l'augment de l'explotació laboral.
Hi ha dos tipus d'explotació laboral, la que es veu i la que no es veu. L'explotació laboral que no es veu doncs es pot donar a una empresa càrnica, per exemple, que estan allà els treballadors que treballen i viuen i que des de fora nosaltres com a societat no ho veiem, no? I després està la que es veu, per exemple, en les botigues que estan obertes 24 hores, en tallers, típic taller textil que està als baixos de l'edifici.
El més preocupant és que alguns d'aquests casos poden passar diàriament davant dels nostres ulls.
Sí, per detectar-ho, no, és que no s'ha de fer res estant, només ens hem de comparar amb nosaltres mateixos com a treballadors, no? Nosaltres tenim una feina que té un horari, que tenim uns descansos, tenim un sou que ens permet comprar-nos roba. Clar, per exemple, si veiem una persona que sabem que està treballant en un supermercat 24 hores, que la veiem quan sortim a primera del matí, està allà treballant i ha obert. I quan arribem algun dia molt tard, també està allà i tanca. Sempre vesteix la mateixa roba, no es compra roba. Si la veiem sortir al carrer perquè va a casa i torna. Si ja desconeix l'idioma, més encara. Clar, tot això són indicis per sospitar que com a mínim aquesta persona, ja no dic que ha estat traficada, però que aquesta persona és víctima d'un delicte contra els drets dels treballadors.
Una altra forma de tràfic habitual és captar persones amb la finalitat que delinqueixin. A la ciutat de Barcelona, per exemple, els traficants obliguen a les seves víctimes a cometre robatoris. I en altres punts del territori, els Mossos adverteixen que les màfies s'amaguen darrere d'altres tipus d'activitats delictives.
Hi ha un auge molt bèstia de les plantacions de marihuana i ens estem trobant que certes nacionalitats fan servir persones traficades que les deixen viure a l'interior de naus industrials que són cultivant la marihuana i les tenen allà. I aquesta seria una finalitat de portar una persona per explotar-la delictivament.
L'any 2016, l'Ajuntament de Barcelona va crear la Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans per identificar i atendre les víctimes. Aquest és el perfil de les persones que atenen en aquest servei.
La majoria, un 90%, són dones.
Perquè elles són les víctimes del tràfic amb finalitat d'explotació sexual, el més habitual.
Tot i que els homes són minoria, els últims anys han augmentat.
Si el 2017 se'n van atendre 4, el 2019 van ser 21 els homes atesos.
La meitat tenen entre 25 i 39 anys.
Pel que fa a la nacionalitat de les persones ateses,
la més comuna és la nigeriana. I en segon lloc, destaca el nombre de persones provinents del continent asiàtic.
Bàsicament de la Xina i el Vietnam.
Pel que fa a la resta de les nacionalitats, cal destacar que el nombre de víctimes provinents de l'Amèrica Llatina ha augmentat lleugerament sobre el total. I com 8% són d'Europa de l'Est.
En el cas de les víctimes nigerianes, parlem de dones explotades sexualment per màfies del seu país que estan instal·lades al nostre territori. Pel que fa a la manera d'operar de les diferents màfies, establir un perfil resulta molt més complicat.
No es pot dir les organitzacions que es dediquen al tràfic de persones treballen així, no. Perquè cada organització, segons la nacionalitat i segons la finalitat d'explotació, treballa d'una manera totalment diferent.
Malgrat que les dades, com ja hem explicat, no serveixen per quantificar ni descriure l'abast del problema, cal tenir en consideració un informe que publica cada any el Departament d'Estat nord-americà sobre l'estat de la qüestió a escala mundial. És el TIP Report, considerat de referència perquè recull dades de 188 països i perquè avalua què fan els diferents governs per perseguir el tràfic d'éssers humans. En el cas d'Espanya, el TIP Report del 2020 destaca:
el govern espanyol no té un pla d'acció nacional contra el tràfic i fallen els protocols d'identificació de les víctimes.
També subratlla:
les investigacions, els judicis i les condemnes per tràfic d'éssers humans van disminuir respecte a l'any anterior i la pandèmia ha empitjorat la situació de les víctimes.
Segons el TIP Report 2020,
els cossos policials van iniciar 83 investigacions relacionades amb el tràfic de persones que van permetre detenir 235 sospitosos. D'altra banda, la Fiscalia va engegar 119 investigacions, amb un resultat de 530 persones sospitoses per delicte de tràfic. En total, la policia va detectar 66 organitzacions criminals dedicades al tràfic i a l'explotació de persones.
Aquestes xifres, però, no es van traduir en judicis ni en condemnes.
En total, el 2020, només es van processar 52 sospitosos, tots per delictes de tràfic sexual, cap per explotació laboral o d'altres tipus, i només 32 traficants van ser condemnats.
Un capítol a part, en el qual cal parar especial atenció, és el dels menors traficats. Segons el PIB Report 2020, en el cas d'Espanya, els menors migrats no acompanyats que es troben en els centres per estrangers de Ceuta i Melilla són especialment vulnerables a les màfies. Segons el PIB Report 2020, en el cas d'Espanya, els menors migrats no acompanyats que es troben en els centres d'estrangers de Ceuta i Melilla són especialment vulnerables a les màfies. I fins i tot, algunes ONGs han denunciat la desaparició de nens en aquests centres. Un fet que, segons han detectat els Mossos d'Esquadra, també podria passar en algun centre d'aquí a Catalunya i que els té en alerta.
És que a diferents centres de menors desemparats, de menes, comencen a sorgir organitzacions criminals que volten per aquests centres i intenten fer aquesta captació que normalment es fa en origen, que es fa al país d'origen, s'intenta fer ja aquí. Coneixen de la vulnerabilitat i de la necessitat d'aquests menors que es troben sols aquí, tot i que estiguin emparats per la DGAE i la Generalitat, que no estan desprotegits, coneixen quin pot ser el seu estat de necessitat amb la família fora, amb les seves necessitats, i pot ser un focus de captació de menors.
Les Nacions Unides alerten que un 30% de les víctimes que es van detectar el 2020 a tot el món eren menors i que, com passa en el cas de les víctimes adultes, les nenes són explotades sexualment i els nens laboralment.
Dimarts, una del migdia, en un lloc indeterminat de Barcelona.
Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.
Hola, ¿qué tal? What a strange,
strange world we live in. El nom del testimoni que apareix en aquest programa ha estat canviat per preservar-ne el seu anonimat.
Mohamed, com vas arribar a Catalunya?
Vaig arribar aquí amb avió.
Mohamed, 30 anys, originari del Pakistan, testimoni protegit.
Què feies al teu país, Mohamed?
Al meu país abans estudiava.
Per què vas decidir venir a Catalunya?
En principi per fer turisme. Volia venir i visitar el país. Quan hi vaig arribar, em va agradar molt. El clima, la gent, tot. I vaig decidir quedar-m'hi.
Et vas decidir quedar per fer què? Per treballar? Per començar una nova vida aquí?
Volia passar la resta de la meva vida aquí.
Quan trobes la primera feina?
El desembre del 2017 vaig trobar la meva primera feina.
Com la trobes, aquesta feina?
Vaig trobar la feina a través del boca a orella. Tenia coneguts, gent del Pakistan, de l'Índia. Parlava amb ells, feia preguntes, avisava a tothom que buscava feina. I així, parlant, una persona que coneixia me'n va presentar una altra i vaig aconseguir la feina.
Vas començar a treballar en un supermercat, no?
Sí.
Com eren els inicis en aquest supermercat? Què hi feies? Quantes hores treballaves?
Treballava unes 12 hores diàries i feia una mica de tot. De caixer, de reposador, una mica de tot.
Entenc que el fet de començar a treballar, tu, clar, no tens papers quan arribes aquí. Les persones que et contracten, què t'ofereixen?
Quan vaig arribar aquí no coneixia les lleis, no sabia com regularitzar-me. A poc, quan vaig començar a tenir més informació, em van dir que feia falta esperar 3 anys per legalitzar-me, però que m'ajudarien a aconseguir papers al cap de 2 anys perquè portarien un contracte de feina. I jo em vaig creure aquesta informació.
Van passant aquest temps, tu treballes aquestes 12 hores diàries, cobraves alguna cosa?
Al principi només em pagaven 100 o 50 euros al mes per cobrir el més bàsic. A poc vaig aconseguir que m'apugessin el sou fins a 600 euros mensuals. Amb això havia de pagar el lloguer, el menjar.
Amb aquests 100 euros o 50 euros a l'inici, podies viure en algun lloc on vivies?
Ells em van donar un lloc per dormir i també menjar. Així que els diners només eren per si necessitava comprar-me alguna cosa o anar a algun lloc. De tota la resta se n'ocupaven els qui m'havien contractat. Per això em pagaven només 50 o 100 euros.
Per tant, les persones que a tu et contracten t'ofereixen aquell lloc per dormir, que era un pis, un local, una casa...
Era una espècie de local, uns baixos que tenien una sala gran on hi havia molta gent vivint-hi. El lloc no estava en condicions.
Mohamed, tenies algun dia de festa? Has dit abans que treballaves 12 hores al dia. Hi havia algun dia de descans per poder recuperar-te després d'aquestes jornades tan llargues?
En principi no hi havia cap dia de festa. Si et trobaves malament, et deixaven sortir unes hores per anar al metge, per comprar medicines, per poder descansar una mica. Però després havies de tornar a treballar.
Com ho vivies, això, tu?
Bé, era complicat. Sempre ens deien que érem il·legals perquè no teníem papers, que si sortíem gaire teníem el perill que ens detinguessin i ens deportessin. Tot era molt complicat. Teníem la por a sobre, anéssim on anéssim. Sempre la por. I així estàvem.
Quina era la relació amb els teus explotadors, diguem-ne?
Amb alguns hi tenia relació, amb altres no. Alguns tenien molt lligam amb els propietaris, amb les persones que ens van oferir la feina. Era una sensació molt ambivalent, ni bé ni malament. El que et puc dir és que tothom tenia una mica de por i d'inquietud.
Hi havia moltes altres persones amb la teva situació?
Era mentre 8 i 10.
Parlaves ara d'aquesta por, no?, que tenies. Tu quan ets conscient de que les condicions amb les quals estàs treballant fugen una mica de, diguem-ne, de la normalitat en una ciutat com Barcelona o en un país com Catalunya i Espanya?
Va passar molt de temps, 2 anys o 2 anys i mig. Arribava aviat a la feina i sortia més tard. Treballant vaig conèixer més gent i quan venien a comprar els feia preguntes i allà, a poc vaig anar tenint més informació. Em deien que si les autoritats m'atrapaven no em deportarien, que potser em posarien una multa administrativa però que no passava res. Esclar, tenir aquesta informació és difícil. Trigues, passa molt temps perquè no coneixes ningú. Però a poc vas coneixent altres persones i així és com et vas informant.
Clar, en el teu cas, en el supermercat on treballaves, una inspecció de treball destapa tota aquesta xarxa, no? Com et vas sentir en aquell moment?
No sé què dir-te. Per una banda em feia ràbia no haver sabut tot allò, no haver tingut tota aquesta informació abans. Si l'hagués tinguda, segurament no hauria arribat a la situació en què estava. I per altra banda, també estava content perquè almenys ara estava informat, sabia el que passava. A partir d'aleshores vaig anar sabent com funcionava tot, vaig tenir molta informació. Però abans no sabia res. Al mateix moment hi havia alegria i penediment.
Mohamed, ara quina és la teva situació personal? Com estàs ara?
Estic molt bé. Bé, normal. Treballo complint la normativa.
De què treballes?
De repartidor de menjar.
La teva família sap per tot el que has passat?
La meva família no en sap res. No vaig voler dir-los res. Jo estava passant un moment molt difícil i no volia que patissin ells també.
Et va costar, Mohamed, fer el pas per explicar tot aquest patiment? Clar, són pràcticament 3 anys en unes condicions absolutament deplorables.
Molt complicat. Cada vegada que haig de recordar-ho, de parlar-ne, ho passo malament. Però vaig decidir fer-ho pensant que jo ja ho he viscut i que hi havia altres persones que estaven amb mi que estaven passant pel mateix. volia destapar-ho perquè se sàpiga que aquestes coses passen, perquè els qui venen darrere no es trobin amb la mateixa situació que jo.
Mohamed, saps què els ha passat als teus explotadors?
En sé poca cosa. Em van dir que hi havia hagut una altra inspecció de treball, que havien estat uns dies tancats en un calabós i que els van requerir molta documentació.
Estàs feliç ara o tens per la teva vida? Tens por de que pugui haver represàlies?
No temo per la meva vida. Ara estic content. Penso que si ha de passar alguna cosa, passarà. No es pot viure sempre amb por. Hi ha lleis, hi ha normatives que ens protegeixen. I quan els inspectors de treball van descobrir tota la xarxa i en van poder sortir, les entitats que s'han fet càrrec de mi em van donar una certa tranquil·litat. Em van dir que no passava res, que estaven amb nosaltres i que farien un seguiment. Per això no tinc por.
Tu ets víctima d'explotació laboral, per tant, tens els papers, estàs regularitzat. T'identifiques com a tal?
No puc parlar dels papers de la legalització.
Gràcies, Mohamed, per fer el pas i per voler explicar la teva història i la teva experiència al nostre programa, Catalunya Ràdio, Els Solidaris. Una abraçada molt gran i tota la sort del món.
Gràcies a vosaltres. Crec que tot el que he pogut explicar ho sentirà molta gent i penso que després d'escoltar-ho tindran prou informació, prou eines per no passar per la mateixa experiència que vaig viure jo.
Gràcies, de veritat.
Gràcies.
Més de 300 treballadors van ser explotats en locals com aquest.
Després de mesos sense cobrar, els treballadors d'una bugaderia del polígon de Son Castelló han decidit plantar-se.
Cada setmana, más.
Y a mi dijo, tú trabajas estas cosas. Si no trabajas estas cosas, a la calle, adiós. Spin me round again and rub my eyes, this
Verónica Jiménez és coordinadora de la Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans, la UTE, de Barcelona. Benvinguda, Verónica.
Moltes gràcies.
I Pilar Izaguerri, fiscal delegada d'Estrangeria de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Com estàs? Gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Verònica, comencem per tu parlant de la UTE, aquesta unitat municipal contra el tràfic d'éssers humans, posada en marxa per l'Ajuntament de Barcelona. Una unitat creada l'any 2016 per identificar i atendre les víctimes de tràfic. I ara mirant aquesta data, no, el 2016, sou una unitat relativament molt, molt nova, no? Fem la fotografia perquè és evident, ho parlàvem a l'anterior programa amb els professionals de SICAR, que l'explotació sexual és potser l'exemple més conegut, no?, del tràfic de persones, però com hem pogut sentir també, el tràfic té altres cares, altres vies. Quina és la fotografia ara mateix a Barcelona?
La fotografia de Barcelona no difereix gens de qualsevol altra ciutat o capital que puguem trobar a l'estat espanyol o a nivell europeu. Al final, Barcelona és un territori en el que les xarxes de tràfic de persones porten, com a zona de trànsit o de destí, a les víctimes per ser explotades aquí. Llavors, nosaltres podríem fer una fotografia del que estem atenent directament des del nostre servei. Potser diferiria una mica del que és la realitat, no? Del que és el territori en si, perquè al final nosaltres ens basem en aquella detecció que podem fer la ciutadania, els diferents professionals, no?, que puguin trobar-se en contextos relacionats amb algun tipus d'explotació. La realitat és que les víctimes de tràfic tenen una cara femenina, no?, la majoria són dones. Atenem, detectem i són identificades també en la seva majoria víctimes amb finalitats d'explotació sexual. Però també és cert que al llarg del temps hem anat incrementant una mica, no?, el coneixement, l'expertesa i també hem difós, no?, aquest fenomen, no?, amb la resta de professionals municipals i també d'altres entitats i d'altres serveis, i hem anat atenent víctimes de totes les explotacions que recull el Codi Penal, des de treball forçat, servitud domèstica, matrimoni forçat o mendicitat forçada.
És un tipus d'explotació que tenim davant dels nassos i no la veiem, perquè els oients sàpiguin de què estem parlant? Què els diries?
Parlem d'una vulneració de drets humans, no? I de vegades normalitzem situacions, no?, que no ho hauríem de ser. No? Llavors jo crec que entre tots i totes ens hauríem de qüestionar quan tenim accés a segons quins serveis o recursos, no? Doncs quan tenim una botiga 24 hores oberta al nostre carrer, ens hauríem de qüestionar si les persones que estan treballant en aquest indret tenen els seus drets laborals contemplats. Quan es fa consum de prostitució, evidentment, hauríem de qüestionar-nos, no? Si les persones ho fan a la seva plena voluntat o no. No? I per tant hem de poder posar-nos les ulleres, no? Això sempre dic aquesta frase perquè és molt important, veure, no? Veure i qüestionar-nos situacions que tenim molt normalitzades però que estan vulnerant drets tan bàsics com són la dignitat o la llibertat humana.
A vosaltres com us arriben els casos?
Nosaltres som un servei de segon nivell i normalment actuem sempre perquè hi ha un o una professional que s'ha posat les ulleres i que ha vist, no, o que sospita que pot estar davant d'una possible víctima a través d'uns indicis raonables, no, que treballem conjuntament, o bé perquè els cossos policials, no, que tenen la potestat per identificar, detecten i identifiquen aquestes víctimes i ens les deriven al nostre servei perquè puguem iniciar, bueno, doncs un procés d'acompanyament.
És complicat fer aquestes identificacions. La Rosa Sendón del SICAR ens ho deia, no? Que moltes vegades ni elles mateixes, les pròpies víctimes, no es reconeixen com a tal. Per tant, sí. Sí, com és aquest procés i com es fa?
Doncs aquest procés és complicat. És complicat precisament, aquesta és una de les principals dificultats, no? Les víctimes no són conscients de que són víctimes. Hem atès més de 30 nacionalitats diferents en el que portem de recorregut i hi ha moltes de les persones que provenen de contextos en els que els drets humans no estan respectats. I per tant, doncs no tenen consciència dels drets que tenen com a ciutadans aquí a Barcelona. Aquest seria un dels principals problemes. I després sempre ens trobem amb el dilema del que valorem com indicis raonables de poder ser una potencial víctima, no? Aquells elements que per nosaltres inclouen aquests elements de captació, de trasllat, no? A través d'uns mitjans coercitius, doncs, amb l'objectiu, no? d'explotar a qualsevol persona, amb el que serien els indicis que podrien ser judicialitzables, no? I que és el que al final la policia necessita, doncs, per poder iniciar un procés d'investigació o de judiciament, no? I el que necessiten també és un testimoni i una denúncia directament de les víctimes que moltes vegades no estan preparades per poder fer perquè juguen la seva integritat.
Clar. I la pressió psicològica, sí, les amenaces,
exacte,
etcètera. No?
Exacte. Sí, hi ha un impacte psicològic molt, molt, molt gran. De fet, nosaltres oferim amb un bon principi uns primers auxilis psicològics, no? Perquè hem vist, no? Arran d'aquests 5 anys d'intervenció que la situació psicològica de les víctimes és, condiciona absolutament el procés de recuperació que poden fer i, evidentment, això té un impacte en tots els processos que, no? Que tots els professionals que estem al voltant volem iniciar i que tot sovint doncs, estan condicionats doncs, per aquesta afectació que tenen.
Perquè segurament moltes vegades aquestes xarxes d'explotació no es mouen de l'àmbit familiar o de coneguts, no? Això deu ser el més complicat.
Sí, per poder fer una captació, no? que faci que una persona pugui renunciar als seus drets humans més fonamentals, hi ha d'haver una confiança que normalment sempre s'estableix en el marc més proper, no? Per part d'un familiar o d'algun veí, d'alguna persona molt propera. Ens trobem amb xarxes de crim organitzat que tenen unes estructures molt àmplies i que operen aquí a Barcelona i de fet s'han fet diferents intervencions en aquest sentit, però també ens trobem amb nuclis familiars petits, no? que utilitzen l'explotació d'alguns membres de la família com una forma de subsistència.
Ho has comentat abans una miqueta per sobre, sobre el perfil de les persones que teniu. M'agradaria comentar algunes dades que ens ha exposat la Mònica abans. Pel que fa al gènere, ho deies abans, la majoria òbviament són dones destinades en aquest cas a l'explotació sexual, però cada vegada ateneu més homes. M'agradaria saber amb quina finalitat són traficats ells.
Doncs primer de tot hauríem de construir aquest imaginari de que els homes no poden ser explotats sexualment, perquè en tenim d'homes que han sigut explotats sexualment. Però sí que és veritat, no? No podem fer una generalització tampoc, perquè la mostra d'homes que hem atès en comparació amb les dones és petita, però sí que trobem homes que han estat explotats a través del treball forçat i per la mendicitat forçada. No? Serien els dos elements que potser més hem atès i combinats d'alguna manera també amb alguns dels casos amb la comissió de petits actes delictius. No? Jo exerceixo la mendicitat i a més doncs, per poder tenir un extra econòmic per poder pagar el meu deute doncs, faig algun petit tràfic de drogues, coses d'aquest tipus.
El tema de l'edat també és interessant, no? Uh-huh. En el tema joves, no? El tema homes, tenen entre 25 i 39 anys, no? Uh-huh. Això tampoc és casualitat.
No, al final, sobretot quan parlem de treball forçat, hi ha un projecte migratori molt clar en les víctimes, no? Venen enganyats, no? Perquè el que volen és tenir un futur millor i Europa és l'espai, no? on pensen, doncs, que se'ls promet que tindran, doncs, una carrera laboral que els permetrà, doncs, cobrir les necessitats seves i de les seves famílies a país d'origen. Clar, per tant, són homes joves que potser inclús encara no han establert, no, doncs, un matrimoni a país d'origen i que estan en aquest moment, no, doncs, de proveir, de ser els caps de família quan arriben aquí. La dificultat està, doncs, que arriben aquí i tot allò que se'ls promet, no, a poder accedir a una documentació, no, que els permeti treballar de forma regular aquí a Barcelona, no sé, doncs, accedir a un domicili, no, poder tenir certs drets com a ciutadans, quan això no arriba perquè les xarxes no els hi permeten, és quan prenen una mica consciència, no, de que potser el que estan patint és una situació d'explotació i és el que permet que d'alguna manera puguin confiar en els cossos policials, no, en serveis com el nostre, i iniciar aquest procés d'identificació.
Ha de ser complicat, Verònica? Clar.
Sí, no és un treball fàcil, però és un treball molt enriquidor i necessari. I al final crec que és un desig, no, per part del consistori, de que a Barcelona no existeixi aquest delicte. O sigui, crec que no ens ho podem permetre, no, com a societat, vull dir que hi hagin esclaus i esclaves a la ciutat de Barcelona, i per això fem el que fem.
Les màfies són d'aquí, són dels països d'origen, són mixtes, això uh-huh. es pot arribar a saber?
Hem tingut experiències de tot tipus. Al final, qui exerceix la captació acostuma a ser de la mateixa nacionalitat, però pot ser que hi hagin membres d'aquestes xarxes que siguin espanyols o espanyoles, i per tant, clar, definir un tipus de xarxa únic específic és realment complicat, perquè qualsevol persona també pot estar implicada en un delicte com aquest.
Les barreres culturals són un impediment perquè aquestes persones es deixin ajudar?
Sí, en un bon principi poden ser un impediment, tot i que nosaltres intentem treballar des d'aquesta perspectiva intercultural, disposem de suport de mediadors i mediadores interculturals, també d'intèrprets, i estem formant-nos constantment, no?, per conèixer com es mou una mica el món i quins són els paràmetres culturals que tenen les víctimes, per deconstruir, no, doncs, aquests imaginaris que les víctimes poden tenir, que les xarxes també els han pogut ficar al cap, no, com que aquí la policia, doncs, només té intenció de deportar-los, o que és això de que hi hagi un servei gratuït, no, en el que no et demanin res a canvi, vull dir, tot això ho hem d'anar deconstruint, i ens anem ensortint, mica en mica.
Te parecerá inocente y sin embargo es evidente que aquí ni el más elocuente de serpiente.
Incorporem aquesta conversa a una de les autoritats que més en sap sobre el tràfic de persones a casa nostra, és la fiscal delegada d'estrangeria de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Pilar Izaguerri. Han sortit moltes qüestions que ara ha apuntat la Verònica. Pilar, també ens ho deia la Rosa Zendón del SICAR en la primera part d'aquest programa. Cal deixar molt clar que no és el mateix el tràfic d'éssers humans que el contraband d'immigrants, no? Són
Exacte.
Delictes diferents.
Exacte.
I m'agradaria que m'ho expliquessis, perquè moltes vegades aquesta confusió
Sí.
marca, no?
Exacto. Mire, en catalán es tráfico de seres humanos y el contrabando que decía Rosa. En castellano es trata de seres humanos y tráfico de migrantes. A veces la confusión es más bien del propio léxico, si se mezclamos las lenguas, los idiomas, y al final acaba habiendo, sin embargo, una confusión de términos y de significados. Muy fácil. La trata o el tráfico de seres humanos es el arrancar a alguien para ser explotado. Es una persona que por necesidad, por huir, por los motivos que sean, quiere salir de su país. Mayoritariamente hablamos de personas extranjeras, que por lo tanto necesitan salir por las razones que sean. Y que eso es aprovechado por los tratantes, que no traficantes, sino tratantes, para explotarles a nivel sexual, a nivel laboral, en la mendicidad, para actividades delictivas, es decir, las finalidades de la trata. Es decir, el migrante se mueve voluntariamente pero viciado. ¿Por qué? Porque se le ha engañado o porque se le ha impuesto con violencia e intimidación o porque se ha abusado de su situación de necesidad o de su situación de huir del país en el que se encuentra por lo que sea. Sí. Sin embargo, el contrabando de inmigrantes en catalán o el tráfico de migrantes en castellano es el salir del país simplemente con una voluntad migratoria.
migras por lo que sea y empleas a los traficantes para poder entrar irregularmente en un territorio porque no reviste los requisitos para entrar en el territorio en concreto. Y entonces entras voluntariamente y ahí se queda la acción. No hay explotación después. Hay vulneración de la normativa de extranjería. Exacto. Punto y pelota. Entonces eso es el tráfico. Son las mafias que mueven migrantes y los meten en los países. Pero si eso va ligado a explotación, es trata. És tràfic de sers humans.
Ha quedat claríssima aquesta explicació, Pilar. A Espanya, tràfic amb persones està tipificat com a delicte des de fa relativament poc, des del 2010. Això explica que les dades que tenim de número de víctimes són només la punta de l'iceberg, que això els Mossos ens ho han anat repetint, no?, al llarg d'aquests programes.
Exacto. Realmente es que es un tipo delictivo relativamente moderno. Efectivamente, son solamente 11 años lo que lleva en sí tipificado de forma expresa, autónoma e independiente la trata de seres humanos o el tráfico de seres humanos. Antes había una regulación mixta. Antes había una especie de max mix o de combinación entre lo que he dicho antes del tráfico de migrantes y se veía que si además eran explotados, pues también era sancionado con un apartado específico que había en un artículo del Código Penal. Pero era una auténtica chapuza para que nos entendamos todos. Realmente por normativa internacional, por normativa europea y por todo, la legislación española lo que hace es en el 2010, a través de una reforma por ley orgánica, modifica el Código Penal y introduce este artículo 177 bis y lo sanciona de forma autónoma. Esto no significa que la trata no existiera antes. La trata lleva existiendo, desgraciadamente, muchos años. Lo que pasa es que ahora, desde el punto de vista jurídico-penal, ya tiene una normativa concreta y una respuesta penal concreta separada totalmente de lo que es el tráfico de migrantes o el contrabando de migrantes. Por lo tanto, víctimas ya había antes. Que esas víctimas, a la hora de judicializar su historia, encaje en el tipo del artículo 177 bis, dependerá de cuándo se cometió los hechos y si se puede aplicar la norma porque ya está en vigor o queda fuera de esa norma porque eran hechos anteriores y entonces tendrá una respuesta penal distinta. Pero bueno, víctimas ya había antes, ha habido y seguirá habiendo, porque además la respuesta judicial realmente no refleja la respuesta o la realidad social que hay. La dimensión que haya descrito Verónica es una dimensión completísima y muy poco tiempo lo ha dicho todo muy completo de lo que ellos encuentran en lo que son las calles y en la realidad social. En las calles en concreto de Barcelona desde la UTEC, pero al igual que me imagino explicaría SICAR en las calles en general. El traslado de esa realidad social a la realidad judicial es muy complicado. Es muy complicado trasladarlo porque en muchas ocasiones precisamos de ese testimonio de las víctimas porque inicialmente es el único medio de prueba del que disponemos, porque son hechos que han vivido estas víctimas y que no tenemos otros elementos de prueba de cuando lo vivieron hace 5 o 6 años atrás. Por lo tanto, ya partimos de la base de que necesitamos contar con estas personas, que están en una situación muy complicada, por lo que han sufrido, están sufriendo o por las razones que sean. Para empezar luego, o en segundo lugar, contar con otros elementos de prueba distintos a ellas es complicado. Entonces, sostener un proceso penal a veces amparado solo en la víctima, primero, no es justo para ellas, y segundo, no es suficiente, porque tenemos que combinar con el derecho de defensa y tenemos que acreditar que se ha cometido la trata y destruir la presunción de inocencia de otras personas a base solo de un testimonio de la víctima. Claro. Eso es demasiado, tanto para la víctima como para nuestros esquemas procesales, ¿no?
Perquè per molt suport que tingui aquesta víctima, arriba totalment trencada.
Exacto, exacto. La víctima, según las circunstancias en las que es detectada, es identificada o, entre comillas, rescatada, las circunstancias en las que se puede encontrar esa víctima son muy variadas. Y, por lo tanto, lo primero de todo es asistirla desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista social, que pueda desligarse de sus tratantes, que pueda desligarse de ese núcleo familiar o de ese núcleo social en el que arrancó la trata y en el que se ha mantenido, y que se le ofrezca de verdad unas medidas de decir no, tú has de ser libre, has de recuperar tu dignidad, puedes encajar en el ámbito laboral, en el ámbito social y desarrollar una vida libre de ataduras y de explotación. Todo eso es un proceso en el que la labor que hacen las entidades sociales y las entidades en general es esencial y es lo más importante. Pero también es importante dar una respuesta penal porque se ha cometido un delito. Claro. Yo no quiero descartar que sea importante lo mío, al revés, lo quiero defender. Claro. Porque si no, ¿qué? No damos una sanción penal a quien ha hecho algo muy grave a una persona. Hay que hacerlo. Claro. O sea que es muy complicado, ¿eh? Words like violence break the silence,
come crashing in to my little world. Ens explicava la Mònica que el Departament d'Estat nord-americà elabora cada any el TIP Report, considerat un informe de referència a nivell mundial sobre com els països estan perseguint aquest tipus de delictes, no? I en el cas d'Espanya, Pilar, sembla que tenim molts deures a fer, no? L'informe diu que Espanya no compta, per exemple, amb un pla d'acció nacional contra el tràfic i que fallen precisament aquests protocols d'identificació de les víctimes, no? Que és el pal de paller. Si no hi ha aquesta identificació, no poden venir, no? Els altres passos, no poden arribar als altres passos.
Claro, vamos a ver, el plan de acción sí que es verdad que tiene que renovarse el que hay, que había uno de 2015 a 2018, posteriormente prorrogado, elaborado por el Ministerio del Interior. Se dispone de un protocolo estatal y de protocolos autonómicos diferentes. En Cataluña tenemos uno de 2013 para coordinar todas estas actuaciones de todas las instituciones y agentes que intervenimos en la lucha contra la trata. Y es verdad que como marcos o instrumentos normativos de coordinación están muy bien hechos y están muy bien al menos los propósitos que se hacen al elaborarlos. Pero que realmente la efectividad sea plena, pues a veces no es la que nos gustaría. Porque está claro que sigue habiendo trata, está claro que sigue habiendo víctimas y que está claro que víctimas que son identificadas como víctimas de trata, luego finalmente no hay una respuesta penal condenatoria o esa víctima al final se pierde la pista de la misma, no damos con ella, prefiere otro campo de actuación o no se le llega a ayudar. Es decir, que la efectividad se pierde no siempre por voluntad de los que trabajamos en la lucha contra la trata, sino porque hay muchos factores y es muy difícil atarlos todos y controlarlos todos. Mecanismos sí que se van haciendo, sí que hay mucha gente implicada y muchas instituciones implicadas, pero realmente, créame, si le digo que es muy complicado que todos los casos de trata admitan la ayuda que se les brinda, sea judicializado su asunto, se obtenga una sentencia condenatoria, se les repare efectivamente la persona. Eso es el objetivo, pero no siempre se cumple. La identificación es policial. La identificación es policial porque así lo prevé la Ley Orgánica de Extranjería y el Reglamento de Extranjería. Y es lo que ha explicado antes Verónica. Se puede detectar, pueden ver que hay una víctima potencial, pero la identificación formal ha de ser policial. No, esto es está policial. Previsto normativamente.
Uh-huh. M'agradaria també preguntar-te sobre aquests problemes, no?, que tu comentaves abans, perquè, per exemple, els traficants, en cas de ser detinguts, acabin amb un procés judicial o no.
Claro, tenemos que recabar todas las pruebas posibles, como en cualquier proceso penal. Entonces, puede ocurrir que las personas, los tratantes, que mayoritariamente suelen ser extranjeros, antes le preguntaba a Verónica las nacionalidades, también hay españoles, mayoritariamente suelen también ser extranjeros. Como le digo, pueden ser que estas personas sean identificadas como investigados en el proceso penal. Debemos recabar como Ministerio Fiscal todos los elementos de prueba, declaración de la víctima y a través de la investigación policial y la investigación judicial acreditar ese hecho delictivo. Pero ¿qué ocurre? Que ya le digo que muchas veces no es posible. Y tenemos el principio de presunción de inocencia que está constitucionalmente consagrado y que debemos mantener. Y solo se desvirtúa con una carga probatoria potente. Uh-huh. Con lo cual, lamentablemente, no siempre se consigue. Otras veces sí, ¿eh?
Qué difícil, ¿eh?
Es difícil.
Es muy difícil.
Lo es, porque además son delitos muy... Se mezclan muchos factores, no solo jurídicos, sino también hay que tener una especial sensibilidad y sobre todo lo que hay que tener es un especial conocimiento de la materia. Uh-huh. Porque no todo el mundo entiende bien qué es la trata. Entonces hay que mantener esta actividad formativa que vamos haciendo entre nosotros mismos, ¿no? Entre la carrera fiscal, la carrera judicial, los abogados, los procuradores, todo el mundo tiene que saber lo que es la trata para poder trabajar el delito en sí.
¿Qué es el que no se entiende?
No se entiende a veces el por qué una persona, por ejemplo, ha venido voluntariamente a este país a ejercer la prostitución, pero realmente las condiciones en las que se ejerce esa prostitución destruyen a la persona. Es lesiva, es indigna. Y no se acaba de entender a veces que ese traslado no es tan voluntario, sino que es respuesta a una necesidad, es respuesta a un abuso, e incluso es respuesta a un engaño, y que nadie tiene por qué estar 24 horas disponible a prestar servicios sexuales durante 7 días a la semana solamente por gusto. Y a veces se sigue teniendo ciertos prejuicios o ciertas consideraciones de que si ha venido aquí para algo, para esto, pues lo ha hecho voluntariamente. No, hay que entender que en la trata la base de la que se parte es que no hay una igualdad de oportunidades, que no todo el mundo está estupendamente en este mundo, sino que tienen muchas dificultades y que hay muchas personas que se agarran a cualquier oportunidad que sea de salir de donde está para poder darle alimentos a su familia o incluso su propia supervivencia. Acoger condiciones que son indignas y que son de auténtica explotación, eso no es justo. Y el que se aprovecha de la situación de esa persona para imponerle esas condiciones y ganar dinero a costa de eso, eso es un delito que se llama trata. Entonces, esto hay que entenderlo, viverlo y hacer una especie de inmersión plena en ver el factor humano, el factor migratorio, las necesidades y el por qué acaba una persona en la calle pidiendo limosna durante 9 horas o por qué acaba una persona prestando ejercicios sexuales durante 7 días, 24 horas. Hay que entenderlo y hay que estudiarlo y si no, no podremos acabar nunca contra la trata.
I el que deia la Verònica, no? Posar-nos aquestes ulleres com a consumidors, com a usuaris, no? Com a veïns fins i tot, no? Centres d'estètica, per exemple, no? Persones que porten allà treballant 24 hores seguides i que després són explotats segurament doncs, a casa del propietari, no?
Exacte. Amb això
us trobeu.
Sí, aquestes situacions ens les hem trobat, no? De fet, persones que estan en comerços a peu de carrer, no? I que tots podem fer un ús o un consum, no? O això la Rosa de Sicard també ho explica molt bé, no? Doncs quan ens comprem una samarreta que ens ha costat 5 euros, no? I que no et pares a pensar qui l'ha fabricat, on i amb quines condicions, no? Llavors, aquest sistema de consum ens ha de qüestionar també doncs, si el que estem fent és garantint drets o estem vulnerant els drets de les persones. No? I el que deia la Pilar em sembla fonamental, no? És el fet de que no tothom té les mateixes oportunitats. I aquí hem de ser conscients d'això, perquè quan jo no tinc igualtat d'oportunitats a un altre, sóc carn de canó perquè hi hagi un que sí que les té que se n'aprofiti, no, de la meva situació.
A nivell de denúncia ciutadana, per exemple, no? Que detectem algun tipus de cas així, no? Un supermercat 24 hores, veiem a la persona, com deies tu, Verònica, abans, no? Amb la mateixa roba, matí, tarda, nit, que obre la botiga, que la tanca. En aquest cas, com es pot actuar? En aquest cas, també, quin paper té la inspecció de treball?
A nivel de lo que es trabajo, efectivamente se hacen inspecciones programadas por parte de la Inspección de Trabajo, programadas con policía. Y esto lo que nos da resultado posteriormente son unas diligencias en las que se ha identificado efectivamente personas que, para empezar, no disponen de los permisos administrativos correspondientes, que eso es una infracción social, del orden social o del orden administrativo, pero es que además están haciendo ese trabajo en condiciones de explotación, porque se pegan allí 12 horas o 13 horas por un sueldo a lo mejor de 100 euros, 200 euros, o incluso simplemente a cambio de comida. Es decir, son condiciones de absoluta explotación. O simplemente se puede también constatar que efectivamente ese empresario ha estado reiteradamente durante cierto tiempo contratando de forma sucesiva a trabajadores extranjeros irregulares en el territorio nacional, que también es un hecho delictivo. Entonces, lo que se está haciendo efectivamente son esas inspecciones programadas para poder hacer unas diligencias de atestado que se judicializa y se tramitan las causas. Eso se rige por figuras delictivas que prevé el Código Penal, que son los delitos contra los derechos de los trabajadores, que puede ser la explotación o puede ser, lo que le digo, la reiteración en contrataciones masivas de extranjeros irregulares. Determinar que detrás de esas contrataciones y cómo han llegado esos trabajadores a esos lugares y qué ha habido antes para hablar de una posible secuencia de trata es lo más difícil que tenemos y es uno de los retos mayores que tenemos. Es decir, la secuencia de trata previa, el hecho de cómo han llegado a ser colocados en ese lugar de explotación, qué circunstancias les llevaron allí, si fueron engañados, si se abusó de su situación de necesidad en el país de origen, si hay una intimidación, bueno, lo que exigen si la trata, que lo regula el tipo delictivo, esto es lo más complicado.
Pilar, em dóna la sensació que piques molta pedra amb aquest tema, eh?
Mucho esfuerzo personal.
Molt esforç personal, és així,
sí.
No?
Sí, és així.
Sí, a nivell pedagògic, a nivell, no, de posar-te dins els casos i intentar tenir aquesta visió amb perspectiva, no?
Sí, sí, porque es que la visión, la trata hay que verla con varias perspectivas. Sí. De hecho, siempre se ha dicho que la trata es prevención, protección y persecución. Esto no lo digo yo, lo dicen todas las entidades internacionales y es que es así. Hay que hacer actividades, todos tenemos que hacer algo, ¿no? Cada uno en nuestro campo, pero de forma además que nos vayamos entendiendo entre unos y otros, porque si no, no hay manera de luchar contra esto. Entonces, hay que hacerlo. People just ain't no good. I think that's well understood.
You can see it everywhere you look. És cert que, ho comentàvem una mica abans, el tema de les víctimes i de les denúncies, no? Posar tot el pes, com deia la Pilar, i tota la responsabilitat en una persona absolutament trencada, psicològicament abatuda, és molt complicat. ¿Això vol dir que la majoria de víctimes no acaba de fer el pas de denunciar?
Hay algunas que no quieren denunciar, son detectadas, son identificadas, acuden a los servicios sociales correspondientes, son asistidas por la policía, se les identifica, se les ofrece esa regularización administrativa a la que me refería antes, pero realmente no quieren un proceso penal porque les aterra, que yo lo entiendo. yo lo entiendo, porque realmente ya bastante es el dar el paso de intentar salir del entorno en el que están y percibir la ayuda policial. Confiar en la policía ya es complicado en muchas ocasiones, por las víctimas, quiero decir, porque bueno, ya tienen en la cabeza otras nociones de la policía, ¿no? A veces se les inculca otras cosas sobre la policía. Y también es difícil confiar en los servicios sociales como para encima además acudir ante un órgano judicial y empezar un proceso en el que, madre mía, soy la única testigo, me van a proteger, pero ¿cómo me van a proteger? ¿Hasta qué punto es esa protección? Y es una maquinaria muy complicada. Desde aquí yo siempre digo que las que lo hacen, las que sí dan ese paso, las que se mantienen y las que luchan por el proceso penal también con mucho sufrimiento, pero luego realmente también hay que dar, hemos visto respuestas muy positivas y unas condenas que realmente han satisfecho también a las víctimas. Y ya no solo una satisfacción para esas víctimas, hay que pensar que es una satisfacción para la sociedad, es un triunfo. Es un triunfo, para mí es un triunfo para la sociedad realmente decir, no señores, esto está muy mal hecho y esto tenía una condena. Y esta señora o este señor ha tenido no solo su satisfacción de decir lo mío ha llegado a buen puerto, sino que eso puede ayudar a otras víctimas. Siempre hay que pensar que se puede ayudar a otras víctimas. Yo entiendo que muchas no quieren llegar a eso, pero realmente siempre animo a que lo hagan, ya no solo por ellas, sino que incluso saquen un poco el esfuerzo de empatía para las demás víctimas que saben que las hay. Porque si tenemos respuesta penal, ayudamos a las demás.
En cas que sí que vulguin fer aquest pas, ¿cómo os protegeix l'administració?
La administración tiene diversas formas de protegerla. Hay protección normativa, es decir, a través de determinadas normas que lo que significan es que en el proceso penal se les puede ocultar datos de identidad, datos de localización e incluso podría en determinados supuestos cambiar datos de filiación o de identidad llegado el caso. Yo no he visto nunca un cambio de identidad como tal, pero bueno, sí que al menos se preservan siempre sus datos. Se les protege en el sentido de tratar de que no tengan un contacto nunca visual con lo que es el infractor o los infractores del delito en cuestión. Es una protección normativa, es decir, luego tienen la protección asistencial, las medidas que asistencialmente se les puede brindar, pues de cara a recursos, de cara a derivación a otras comunidades autónomas o darles los recursos domiciliarios correspondientes. Protección de insertarles en el ámbito laboral, en el ámbito de formación, en el ámbito, por ejemplo, de propio idioma, de conocer idioma, de bueno, se les va dando un abanico de medidas de protección y de reparación de la persona. No sé si son suficientes. Aquí Verónica es la que
mejor. Yo preguntar això.
La resposta la tiene Verónica.
Sí, n'hi ha prou o no.
Malauradament, això ho hem discutit moltes vegades amb la Pilar, sí. Però no són suficients, sobretot a nivell del sistema, no? De com el sistema judicial, perquè té aquest caràcter garantista, no? I així ha de ser, evidentment, però tot el que, quan parlem de la condició de testimoni protegit, no? Moltes vegades això acaba caient quan el cas doncs, té un recorregut, no? I arriba a l'audiència provincial. I llavors, totes aquestes coses, no? Que en un primer moment poden motivar, i de fet un dels motivadors principals perquè les víctimes denunciïn és que volen que no els hi passi això a altres persones, vull dir, realment és un dels principals motivadors. I quan els hi dius, no, mira, que la teva identitat estarà protegida, no et preocupis, a més, evidentment, tindràs accés a una casa totalment confidencial on et podrem atendre les 24 hores del dia, però arriba un moment en el procediment que la teva identitat surt, que fins i tot aquesta protecció visual de vegades tampoc no s'acaba, no, executant, al final és exposar-les, no, directament. Llavors, nosaltres també, des de l'Ajuntament, oferim un servei d'acompanyament jurídic que, no, que el que fa és personar-se com a acusació particular en nom de les víctimes, no, en tots els procediments, precisament per ajudar, no, a la tasca de la Fiscalia a poder, no, intentar aportar qualsevol prova, ajudar a la víctima que pugui sostenir el procediment, pugui tenir tota la informació a nivell jurídic perquè sàpiga a què s'atén, no, en tot moment sàpiga si els traficants estan a la presó o no, i puguem, evidentment, avaluar la situació de risc en tot moment, no, doncs per prendre les decisions adequades. I sí que tenim la certesa, no, perquè hem fet un estudi sobre com funciona aquest servei, de que quan més acompanyades es troben les víctimes i des del primer moment per aquest servei de representació jurídica, millor sostenen el procés i millors resultats a nivell de sentències també obtenim.
Però tot i amb això, la realitat és que nosaltres hem d'informar les víctimes de tota la realitat que es trobaran, del temps que els implicarà també tot aquest procediment, que de vegades estem parlant de 2, 3, 4, 5 anys, no? Que les tindrà condicionades en tot moment, quan potser ja han recuperat la seva vida, han marxat a viure en un altre lloc, han tingut una nova parella, i de cop i volta se la cita en un judici, no? A tornar a declarar i a reviure tot el que han passat. Doncs evidentment no se'ls hi pot exigir, no? Doncs que totes tinguin la fortalesa, doncs, com per sostenir aquest tipus de procediments.
Doncs Verónica Jiménez, coordinadora de la Unitat Municipal contra el Tràfic de Sers Humans, la UTE, de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies
a
també per la feinada.
Gràcies.
I Pilar Izaguerri, fiscal delegada d'Estrangeria de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Molt pedagògiques les teves intervencions. moltíssimes gràcies per haver vingut, de
a
veritat.
A vosaltres, gràcies.
Acabem aquí. Gràcies al Mohamed pel seu testimoni i a tots els professionals de la UTE. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Dolors Joanola. A la part tècnica, Ismael Cebrián i Martí Cuní. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat. And close your eyes and don't you make a sound. There's no worries now. Close your eyes and don't you make a sound. There's no worries now. There's no one else around to hear you cry yourself asleep again tonight. Sleep again tonight.